l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bon vespre. Benvinguts a Ràdio Sabadell, benvinguts al Tribuna Preferent. Aquest programa d'avui dilluns 14 de març del 2022. Fa tot just dos dies el Centre d'Esports Sabadell va perdre el seu primer partit de l'any, a 12 de març. És francament increïble. El que ha aconseguit l'equip de Pedro Munitis en aquestes 12 jornades consecutives sense perdre passarà ja directament als llibres d'història del Centre d'Esports Sabadell, però és cert que aquesta derrota contra el Castellón, probablement immerescuda, ha fet tocar de peus a terra a més d'un i a més de, dos. El Sabadell ara mateix té l'objectiu de, la part alta a 7 punts i té el descens a 5. Per tant, ara mateix toca remar novament perquè diumenge hi ha una nova revàlida aquí al Temple contra el Real Madrid Castilla, que s'ha situat just per darrere de l'equip de Pedro Munitis. Us donem la benvinguda al nostre canal de, Twitch, evidentment a tots els que ens seguiu per, antena, només faltaria, però ja sabeu que entre tots els participants aquí al Twitch de la ràdio, doncs entrareu en el menú de, Telepizza. Després sortejarem el de la setmana passada. Abans de res, que clar, hem tingut fitxatge avui, també a 14 de març, superestrany. Jo no recordo una cosa semblant en els últims anys i, per tant, doncs ni que sigui per això, per aquest punt d'actualitat, començarem per aquí. Abans de res, però, saludar els tertulians d'avui aquí a l'estudi de, Ràdio Sabadell. Adrián Arroyo, què tal? Ja feies, spoiler, eh, avui al Luter Suís.
Sí, la veritat és que és molt estrany, no? Sempre diem, per exemple, quan, el Sabadell es deixa alguna fitxa pendent d'omplir, allò de recordem que si hi ha alguna gent lliure que es posa a tir, el Sabadell el podria incorporar per normativa, etc. Però sempre ho expliques com a possibilitat. Però pensant que és estrany que passi, doncs aquest cop ha passat.
És a dir, un cas Sergio Aguza, com el de la primera volta, però Aguza no hem conegut, venia de la Lliga Espanyola, només van trigar 3 setmanetes, 4,
sí,
molt estirar a fitxar-lo. Ara insistim, ha passat doncs un mes i mig des del tancament del mercat d'hivern. Oriol Rovira, què tal, com estàs? Benvingut també al Tribuna Preferent.
Molt bé, bona tarda.
L'Oriol Rovira parlava fa unes setmanes amb l'Adri a, l'Hotel Suís i explicava la història de, del Belmonte. Tu vas ser un dels damnificats, anem a dir-ho així, per, aquest ajornament en un primer moment,
ser,
no?
Vaig ser un dels que vaig ser afortunat, que vaig tenir la sort de fer turisme al Bassete sense, cap altre al·licient que només fer el turisme.
Va passar pel Belmonte, per això.
Sí, home, no, sí,
només faltaria veure,
Només faltaria, abans de començar estàvem parlant aquí de, turisme futbolístic, que només faltaria anar a veure el Belmonte.
És, són, les nostres esglésies.
Sí, sí.
Maco, per això, el Belmonte, el Bacete, o què?
Un camp normal, un camp gran, un camp de categoria important.
Sí, per la categoria està prou bé, sí, sí. Per treballar, per veure futbol, etc. És prou gran per ser primera ref. Segurament a segona divisió penses normalet, un estadi sense més, però sí, sí, sí.
I avui ens acompanya via, Skype, via telemàtica, el Sergio Reches. Crec que el tenim per aquí preparat, no? Sergio, què tal, com estàs?
Molt bona tarda a tots, què tal?
Mira, per aquí el, tuit, perdó, el, xat de, Twitch preguntava ja a l'Ethan que quines expectatives teníem amb, Lamine Gassamà. Per tant, obre tu el foc, Sergio. Com t'has trobat avui aquest fitxatge del, Centre d'Esports Sabadell? També per sorpresa, no?
Inesperat, no? Jo crec que per tots ha estat un regal que han vingut amb retard dels Reis i, no l'esperava. De fet, estava esperant, ara he vist que també parlarà l'Alberto, així que espero que ell ens expliqui una mica què pot aportar aquest jugador al, club, a l'equip i, si ens pot ajudar a, millorar els números que tenim ara mateix. Però sí, sí, totalment inesperat i, tant de bo que es posi a to ràpid i s'adapti fàcilment a la plantilla i, pugui demostrar o aviam de què és capaç, no? Aquí al, Sabadell.
Mira, doncs fem una cosa, ja que l'has esmentat, no guardarem massa, més el secret perquè l'Adri ja l'ha tret a la llum avui a l'Hotel Suís. Li hem demanat, Adri, precisament a, l'expert més mediàtic del futbol africà aquí a Espanya, com és l'Alberto Djogo, i a més, dona la casualitat,
que de la casa,
de la casa, l'Arlequinat, bon amic de Ràdio Sabadell, que ens fes 5 cèntims.
Sí, el famós afroradar, que ell sempre diu, no? Que ell està pendent de tots els equips, les seleccions, els jugadors del continent d'origen de la seva família, i per tant, si tenim un expert en la matèria a casa, què millor que fer-li un truc, no? O en aquest cas, doncs, demanar-li el favor que ens fes un vídeo i ens expliqués una miqueta què tal Gassamà, aquest nou fitxatge del Sabadell.
Doncs som-hi, anem a veure, a escoltar, si ens esteu seguint en l'antena de Ràdio Sabadell, aquest vídeo de l'Alberto Djogo, i de seguida doncs, desgranem doncs, tot el que ja ens esteu preguntant també aquí al chat, com estarà de físic, un fitxatge que farà digerir millor la derrota, dubtes al voltant del seu possible estat de forma. Escoltem primer Alberto Djogo.
Què tal, Adri, companys, com esteu? Doncs, sincerament, no us enganyaré, estic exultant, estic content amb aquest fitxatge, amb aquest anunci del Centre d'Esports Sabadell, amb la incorporació de Lamine Gassama. S'ha de dir que Lamine Gassama és un futbolista nascut a França, és internacional en França sots 21, i aquests orígens senegalesos han fet que es decantés per la selecció dels Lleons de Teranga, per la selecció africana, a l'hora de representar un país a nivell internacional. Ell va passar per l'Olympique de Lyon, per les inferiors de l'Olympique de Lyon, va arribar al primer equip, va jugar fins i tot alguns partits de la Champions a la temporada 2009-2010, per tant ja ha plogut una mica des de llavors. Va passar per l'Orient, no?, que és un equip de mitjana taula, no?, un equip de la Lliga Francesa, de la Ligue 1, per tant té molta experiència també a primera divisió de França, i aquest últim periple ha estat a Turquia. No és cert que aquest any doncs no ha jugat, està lliure, per això el Sabadell pot accedir, no?, al seu fitxatge, i és un lateral ja amb experiència, ja sobrepassa la trentena d'anys, i que sobretot es va donar a conèixer a nivell internacional amb aquesta Copa d'Àfrica de l'any 2019, en la que Senegal va ser sotscampiona, no?, només va perdre la final davant d'Algèria, però Gassama va ser triat fins i tot a l'equip, a l'11 ideal de la competició, per ser un lateral doncs, molt, molt profund, amb molta arribada, un parell d'assistències de gol amb un partit davant de Kènia, recordo, a la fase de grups, per tant, un lateral de molta solvència. Jo entenc que el Sabadell ha trobat aquí una oportunitat de mercat, ha trobat un jugador lliure, ha trobat un futbolista de ressò, de renom, i evidentment és un jugador que portarà molta experiència, molta solidesa a nivell defensiu, sobretot vull veure també com arriba en estat de forma, perquè són molt temps sense jugar o sense competir, millor dit, al màxim nivell, i tinc ganes de veure en quin estat de forma arriba. S'entén que per constitució i per memòria física, no?, el futbolista serà en bones condicions de seguida, i sobretot que pugui entendre bé què és el que Monitis li demana, no?, als laterals. Ell té bona arribada, quan arriba a metres finals generalment no es complica massa, és a dir, és arribar a zona definitiva i posar centrades. Així hem vist diverses assistències, no?, ja sigui amb la selecció senegalesa o amb el propi Lorient o amb la Lliga Turca, per tant una incorporació molt interessant. I m'alegro especialment perquè el Sabadell comença a obrir el focus, no? Comença a obrir una miqueta aquesta percepció d'anar a buscar futbolistes fora del mercat habitual. És cert també que si vas a barallar-te amb equips, doncs no ho sé, Atlètic Baleares, Andorra, Castelló, doncs potser no pots competir amb ells, no?, per fitxatges que són doncs, de la segona divisió B, mítics, o de la primera federació ara mítics, o de segona divisió A, que potser gaudeixen de menys minuts. Per tant, s'ha d'obrir una mica la ment, s'ha d'obrir una mica el focus per anar a buscar mercats, diguéssim, alternatius, no? I crec que la incorporació de Gassama respon a aquesta oportunitat i respon també a aquesta obertura, no?, de ment del centre d'esport. Així que esperem que funcioni bé i que activem l'afroradar com abans millor. Una abraçada, amics.
Una abraçada també a l'Alberto amb aquest afroradar que és absolutament mític, el futbol espanyol al voltant de tot el talent que hi ha al continent africà. Bé, moltes coses a comentar, del que ha dit l'Alberto. Crec que ha obert melons força, força interessants perquè, clar, d'entrada, al Sabadell no estem gens acostumats a comptar amb un mundialista, amb un semifinalista, perdó, amb un finalista de la Copa d'Àfrica, amb un jugador que ha jugat a Champions, que ha jugat a Ligue 1 amb l'Olímpic de Lió, també amb el Lorient. Clar, en aquest sentit el perfil és superexòtic.
Molt, molt, molt. O sigui, al final és un jugador que per cartell no li correspon al Sabadell a primera ref, perquè et pares a pensar, és un jugador que ha passat tota la seva carrera a primera divisió, ja sigui de França o de Turquia, però sempre a primera divisió. El Mundial va convocat amb Senegal fa 4 anys, el de Rússia, o sigui, no estem parlant de mundialista a Sud-àfrica 2010, i apareix a l'11 ideal, o sigui, no és que jugui, sinó que és triat el millor lateral dret de la competició de la Copa Àfrica de fa 3 anys. Per tant, home, els més porucs diran alguna cosa falla, o sigui, no pot ser, no? Evidentment, porta sense jugar des del juny, l'últim partit el va jugar amb la selecció absoluta de Senegal, que fins i tot en això és curiós que l'últim partit no l'hagi jugat amb un equip, sinó directament amb la selecció, però porta un temps inactiu. És evident que el tòpic diu que el jugador africà acostuma a tenir una fortalesa física, una velocitat, etc, que, a més, sent lateral, és una mica marca de la casa, i que veurem, no? Segurament li costa una mica de rodatge de les primeres setmanes d'enganxar el ritme, però, vaja, per currículum és evident que és un jugador molt, molt, molt atractiu i que s'escau molt el que Pedro Munitis buscava ja en el passat mercat. Ja ho has dit abans en l'Hotel Suís aquest migdia, etc. Aquest no és el jugador francès que en el seu dia va sortir molt, perquè recordem que era un sub-23 i que jugava a la segona divisió francesa, o sigui, no té res a veure. Però sí que és un home de banda, que és el que Munitis volia. A més, amb el Fred Planas que arrossega pubàlgia i que veurem quan pot jugar, i amb Oscar Rubio sortint també d'una lesió muscular, és una variant, no? Bé sigui per jugar de lateral i Mugu per davant o a la inversa, però tens aquí un perfil amb Muguruza i amb ell de dos homes que et poden jugar a les dues posicions.
Estàvem veient, per cert, el seu únic gol que ha fet com a professional. Va ser amb la samarreta del Lorient.
És un golaç, com la pica de rosca amb l'exterior.
Amb l'exterior. Oriol, a tu què et sembla? Que no t'hem preguntat.
Jo el que veig és una mica el dubte és en quin estat de forma arribarà, pels partits que queden, i també una pregunta que em faig és, potser és pensant ja en l'any vinent, potser ja és posar-lo a prova per veure si de cara a l'any vinent comencem a preparar ja l'equip. És el dubte, perquè clar, sincerament queden molts pocs partits, segur que amb dos o tres partits no el tindrem en plena forma, i no li acabo d'haver sentit fer un fitxatge d'aquesta magnitud per 4 o 5 partits. Per tant, és allò, és el dubte, és per l'any vinent també.
De moment signa per aquesta temporada, la idea és que ell agafi ritme, m'imagino, posant-me la seva pell, i en el cas del Sabadell intentar aprofitar aquest perfil. Si se t'ha posat a tir un jugador així d'oportunitat de mercat, és veritat que tindràs aquest peatge que comentem, però veurem com reacciona.
Però si ens responen aquests últims partits, si és un jugador que et dona i el que Munitis espera,
si respon massa bé, potser tenim un problema a l'hora d'intentar tenir-lo més temps, però vaja,
això també.
Tant de bo sigui aquest el problema, també et dic.
Comentaris per aquí, deia el José, després d'escoltar l'Alberto, no veig arribar el dia en què debuti, pinta bé, el Farqui, ara cal que un cop estigui a punt, no el transformem en un nou Dopi de fer-lo jugar els últims 5 minuts, amb sort, clar, aquí Dopi la mala llet és que s'ha trobat amb el millor caixi, per tant tampoc l'estem trobant massa a faltar, evidentment a Dopi, en aquest sentit. El Vicenç diu, mínim 3 setmanetes per veure'l, suposo, per asseure l'Oscar Rubio Muguruza, ara mateix haurà de treballar de valent. El Francesc, totalment d'acord en buscar mercats alternatius, però a l'estiu el primer mercat alternatiu ha de ser el juvenil i el filial. El Javi comenta en broma, diu, sempre faig broma amb un amic i company de grada que tots els jugadors, tots els equips bons tenen un jugador negre, en aquest cas, que no sigui un Cuyami, per això. I el Francesc afegeix que no sigui un Songo, un dels pitjors defenses que hem tingut, i en Songo a segona divisió.
Coincidiria bastant, la veritat, perquè li va quedar molt gran. Era una jove promesa en aquell cas, era un meló per obrir, en aquest Gassama té més de 30 anys, però sí, Songo va patir molt, els pocs partits que va jugar.
Segurament, Sergio, ara mateix el que faci venir més dubtes és el que dèiem, no? Aquest estat de forma. Com estarà un tio que va rescindir a l'estiu, que no va renovar a l'estiu, amb el Göztepe turc, que per cert, abans apuntàvem per aquí, encertadament, que ja jugava d'arlequinat, perquè el Göztepe jugava a quadres petitons, per tant, potser és el principal dubte ara mateix, el principal neguit.
Sí, al final, una és l'estat físic, després de tants mesos d'inactivitat, suposo que si és una mica professional entrenar pel seu compte i arribaran en bon estat físic, i després es veia aquests dubtes, no? De què fa un jugador que per cartell hauria d'estar en una categoria superior, en un equip que ara mateix lluiti per coses més importants que el Sabadell, i què fa aquí, no? Com ha arribat aquí. Aquests són els principals dubtes, i després, òbviament, o s'adapta ràpid o no podrà jugar, perquè, com comentàvem ara mateix, la competència que es trobarà és molt forta, i es trobarà amb un Oscar Rubio o un Muguruza que estan a un nivell, estan rendint a un nivell molt alt. Per tant, se li ha d'exigir al màxim i que demostri que no ha vingut aquí a arrossegar-se després d'aquest currículum que arrossega fins ara, no? Aquests són els principals dubtes, sobretot d'estat físic, i que demostri que no és com, no diré cap nom, però aquelles estrelletes que tenen un currículum destacat.
Anima't, Sergio, anima't, digues algun nom, no, va, deixa't anar.
No, tu ja saps, Adri, i qualsevol que hagi seguit el Sabadell els últims 10-15 anys, hem tingut, sobretot des que vam assolir l'ascens amb Lluís Carreras, hem tingut estrelletes que han vingut aquí després d'un d'estar equips importants de la primera divisió espanyola i que han vingut aquí a arrossegar-se i a cobrar el seu sou i estar, i tampoc hem fet gaire més.
Xavi, apunta aquí, per exemple, Álvaro Vázquez.
Jo estava pensant en un altre ara, però...
No, sí, per exemple, sí, ja partiria a Irramana,
eh? Està pensant un que quan acabava els partits marxava pel gol sud.
Sí, sí, aquest és el que tenia jo al cap. No es dirà
sí,
Raúl, de
nom. És el més destacat.
Mira, Nabil Baja, Pablo Sanz... Podem ara obrir el calaix de...
No, ens hi estarem una estona, eh? Oriol, si hem de triar un que hagi fet 20 gols, llavors acabarem ràpid. Però d'aquest perfil en tenim uns quants.
Perdona, Adri, que em deia, és veritat, el Sergio, que també ha jugat al Goztepe amb quadres grans. Ara em passava el Sergio Pellicer per via interna una imatge de
la Minga Sama. I tant, Sergio.
I tant. És un dels dubtes també que hi ha amb això que diem del mercat, dalt d'obrir els mercats. A tots ens agrada quan arriba un jugador, allò que diem, que senti els colors, que conegui la ciutat, que conegui l'equip, que conegui aquí la nostra història. És un dels dubtes que a vegades ja quan anem a mercats ja estrangers, no? Quan anem a França en aquest cas, és val, sí, no volem caure en aquest perfil que estàvem comentant ara. Per tant, és un jugador que en aquest temps també agafi el que, i entengui què vol dir ser del centre esports.
I l'adaptació, és que clar, és una adaptació doble, perquè en aquest cas, per exemple, ell no parla ni català ni castellà, o sigui que ell parla francès, que és cert que en el cos tècnic no només el Josh Juncker, sinó que hi ha diferents membres que parlen francès, però vaja, ja és com una primera barrera quan ha de ser de rendiment immediat, que amb els companys no puguis parlar la mateixa llengua, que tampoc és que sigui un idioma molt estrany, però ja és com una barrera. I aquest és el gran dubte, perquè ara com ara, al final continuen sent melons per obrir jugadors que puguin venir de mercats que per nivell sí que et poden aportar, però que són molt diferents en quant a costums, etc. L'Europa de l'Est, per exemple, segurament econòmicament una primera ref estaria a l'alçada, si fa no fa, de segons quines lligues de primera divisió de l'Europa de l'Est, però què fas? Fitxes un jugador búlgar, per dir alguna cosa, o un jugador romanès, i te'l portes aquí, potser la primera barrera ja és més idiomàtica que no una altra cosa, no? Però és veritat, per altra banda, que sobretot la guerra que estem tenint cada mercat per tancar un nou, perquè hi ha quatre que siguin bons a la categoria, cada any, quan en fan 20, marxen ràpid cap a segona divisió a l'estranger, i per tant, dius, ens hem de barallar 15 equips a veure qui té més calés per poder fitxar el davanter de torn, o sigui que és un mercat i un debat per obrir, també.
Sí, no, al final em sembla molt interessant, el que apuntava l'Alberto Etjogo, que el Sabadell també ha d'anar obrint el focus. Clar, també és veritat, Adri, que tot plegat ve del fet de tenir un secretari tècnic amb aquesta etiqueta, encara el Miquel Deita, que evidentment doncs ha tingut té coneixement del mercat francès, tens un analista al cos tècnic també que és francès, en aquest cas no vull dir que tots hagin de venir de França, però que està bé el fet d'obrir també el punt de mira en aquest sentit.
Futbolísticament és evident, perquè per exemple en el cas del futbolista jove, famós, que al final es va tirar enrere quan gairebé estava tot enllestit ja per passar la revisió mèdica, parlo del mes de gener, era un perfil de jugador que en el cas del Miguel Deita que comentaves, en altres clubs havia estat precisament observant la segona divisió francesa, per tant és un mercat que també coneixia perfectament, i amb el Jos que deies també que és d'Alsàcia, que és francès, o sigui que domini de les lligues en quant a lo futbolístic, el Sabadell té bona mà i té bon ull aquí. Ara falta que les peces encaixin, perquè això al final és un tema humà, i ve un francès aquí i no s'acaba d'adaptar, per dir-te alguna cosa, i ja ho veurem.
Sí que és veritat que recordo quan fèiem aquells també programes de tancament de mercat d'hivern que dèiem que el Sabadell podia fitxar un sub-23 francès i començàvem a rumiar quin havia estat l'últim fitxatge del Sabadell que venia de fora, que recordo que hi havia casos com els de Manu Lanzarote, que venia de la Índia, Gaia Solim, que venia d'Israel, però sí que és veritat que em costa, i això Oriol, Sergio, Adri, també m'heu d'ajudar, un jugador que vingui de fora estranger, evidentment, i sense experiència en Espanya. Vull dir, crec que el Sabadell d'aquests n'ha fet molt pocs en tota la seva història.
Alguns sí, alguns sud-americà de fa moltes dècades, potser, i vam tenir una època a principis dels 90 que algun búlgar va venir, però no sé si tenia alguna experiència prèvia aquí o no, però clar, són casos, això, allò que li diuen ara random, no? Que són així agafats amb pinces i ja està.
Com es deia el mexicà aquell que vam tenir a segona?
Ulises Dávila.
Uli Dávila, sí.
Ulises Dávila.
Aquest exactament venia... Ara no recordo, si era cedit pel...
Guadalajara.
Cedit del Chelsea, sí. Crec, deia, ara ho deia el Roger Benet des del control.
I recordeu, John Pírez, que no va arribar... Crec que va jugar un partit o una amistat. No, sí, en aquella època va venir un altre jugador cedit del Chelsea.
Hi ha sigut casos també rocambolesc. I
Adrián Luna, que era uruguaià, sí que venia cedit de l'Espanyol, havia estat al Nàstic.
Sí, o sigui que... Williams Velázquez, el veneçolà, que també va estar fa no gaire. Vull dir, al final noms exòtics ni ha hagut.
I però... ja no entrem en els Brahim Afati i companyia.
Clar,
no?
Aquests venien cedits pel Barça. Aquests venien cedits pel Barça, però vaja. Brahim Afati no va arribar a debutar en partit oficial. Deia Sergio, perdona.
Esperem que sí, esperem que aporti alguna cosa més que tots els noms que hem dit ara, perquè si no, el nivell tela.
Quina selecció d'estrelles,
Brahim Afati. En un moment. Ara, el que em sembla també acollonant, que segurament passa a tots els clubs, però avui era per agafar crispetes i mirar algunes respostes al fitxatge de Lamine Gassama. Tampoc vull incidir massa en aquest tema, però és que de vegades sembla que no ha arribat un noi que no l'hem vist jugant en la nostra vida i ens sembla malament. Mm-hmm. No sé si també us heu pogut copsar això.
No sé, Oriol, jo tinc la sensació que parlem el que parlem, podem parlar de referències, perquè en molts casos no hem vist els jugadors tampoc.
Molts no l'hem vist, és el que dius tu. A vegades veiem un nom i ja en critiquem i tenim amb aquesta experiència que hem tingut, perquè malauradament amb el Sabadell no sempre hem encertat, o la majoria de vegades no encertem amb els fitxatges de persones que vinguin de lligues exteriors o així. I això ens fa a vegades ser incrèduls o posar-hi a vegades voler pressionar més el jugador del que toca, no? Jo per mi ara jo el que li diria és tranquil, posa't en forma, surt, disfruta,
i si surt bé,
fantàstic. Tenim 10 partits o 12, en queden gaires més. Doncs en aquest temps hem de ser capaços, i jo per mi és pensar ja en el futur, no? Jo crec que la permanència la tenim molt propera, o hem d'estar ja pensant en treballar amb l'any vinent. Jo sóc ja
després us preguntaré com veieu el panorama.
Però al final també s'ha de fer una mica pedagogia de què som i què tenim i què no tenim, no? Perquè al final, si portes un perfil de jugador que és jove o que està per descobrir, on anem amb aquest si no ha fet res, amb qui ha empatat aquest, i si fitxem un perfil d'un jugador que ha anat al Mundial i que fa 3 anys era dels millors de la Copa d'Àfrica, alguna cosa tindrà, perquè si no, què pinta aquí? Llavors sembla que ni un perfil ni l'altre mai encaixi. Però vaja, que detractors, per no utilitzar la paraula hater, l'anglicisme, en trobarem sempre. O sigui, això... I si no, mira el Castellón, allò que dèiem la setmana passada,
sí.
D'una afició que fins i tot l'altre dia ens van marcar aquí a la Nova Creu Alta i la gent encara criticava l'entrenador amb el gol de la victòria.
Increïble. Al final, el que està clar és que en el cas de... El Farki, per cert, pregunta si se sap la duració del contracte, el que dèiem.
Fins a finals de temporada.
Final de temporada. Aquests últims 11 partits són, per cert?
Diria que sí. Són... És jornada 27 aquesta última,
sí,
que hem jugat.
Sí, correcte. Són 11 partits els que queden. Ara se m'ha anat el Sant al cel.
Si no hi ha playoff, dirà...
Si no hi ha playoff.
Més optimista, si dirà, no si no hi ha playoff.
No, però sí, el que estàveu comentant, absolutament al voltant d'aquest tema.
No, però és el que comentava l'Adrià. Jo, per mi, hem de ser conscients, i una de les bones coses que està fent la directiva és ser conscient de què és el centre d'esports, quines són les nostres limitacions. Perquè si volem estirar més el braç que la màniga és quan les coses no van rodones, quan llavors a curt termini pot funcionar, però hem de fer un projecte a llarg termini que és consolidat amb tot el temps, i hem de ser conscients on estem i els que som. Jo crec que els seguidors o els socis també som conscients i hem de venir en aquest sentit.
Doncs el que deia és que al final segurament el 95% de nosaltres no hem vist jugar aquest noi. Potser algun cop el vam veure de passada i no érem conscients ni que era Lamine Gassama. Ha de passar aquí al Roger les interaccions. I al final, doncs home, tota la sort del món. perquè la seva sort serà també la de, segurament la del centre d'esports. Així que, vaja, diu el Vicenç per aquí que Alfred Planas és més català que el Cordill del Fuet, i què voleu que us digui? Home, el pobre noi no està tenint la seva millor temporada, i l'arribada, ho deies tu, Adri, abans, l'arribada de la Minga Samar respon també a aquests problemes de pubàlgia que està tenint, i que ja arrossegava, de fet, Alfred Planas de la seva època del Marbella.
Sí, i que al final una lesió de pubis és complicada. Sí. És complicada de curar, sí, perquè pots estar recaient i fa de mal dir també de quants partits podrà jugar o no, però fa pinta que si s'incorpora una peça en aquesta banda precisament és potser per suplir aquestes possibles absències que puguis tenir per culpa de les lesions, que és veritat que no és un perfil 100% extrem dret, per entendre'ns, o sigui, no és un nou Alfred, perquè en teoria ha jugat més de lateral per darrere que no pas per davant, però tens el comodí Muguruza i fins i tot ell mateix que pot jugar per davant. Per tant, si el Sabadell hagués pogut triar, segurament el perfil seria una mica més ofensiu encara, però vaja, que ja ve amb aquesta idea, més o menys.
Va, i amb això ho remato pràcticament, també abans d'anar a publicitat, perquè hem dedicat una bona estona a xerrar del fitxatge de...
T'han fet el programa avui.
Sí,
avui
sí,
t'han
sí,
fet
no,
el programa. No hem parlat encara que vam perdre contra el Castelló i la ratxa trencada.
Estava pensant, o sigui, avui aquest matí dient, buf, ja veuràs tu ara, després un programa, després de perdre, destrempada... No, no... Res millor que un fitxatge.
Però tots signem, no perden 12 i perden un, de tant.
Sí, 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 no, i ara fer...
Tot jo signo ara mateix.
I ara fer 12 més,
Exacte, per això, 12 sí, més i un.
12 seria el de play-off, ja, sí, sí, següent, no, o sigui, no que imagina't. Perdre.
Sí que és veritat que per rematar tot aquest debat, he llegit molts comentaris, ara, de fet, hi havia també el xat fa una estona, al voltant de com hem de mirar alhora o en un mercat, com s'ha de tractar, com s'ha de mirar els casos del filial i del juvenil. Alguna crítica hi havia fins i tot a les xarxes en tot aquest ecosistema que dèiem de per què anar a un jugador que ha rescindit amb el Goztepe si tenim gent aquí a casa nostra, al filial. En tot aquest debat, vosaltres què en penseu? Començo per tu, Sergio.
Jo el que veig és que el filial ara mateix i el juvenil, que poden estar fent, si estan fent una gran temporada, però estan sobre el filial està en una categoria potser massa baixa per aportar jugadors que puguin ser competitius en a la primera ref. No vull dir que hi hagin excepcions i que hi hagin jugadors que per motivació, per joventut, estat físic, poden donar un cop de mà en un moment determinat. Però és cert que no és el mateix que quan teníem el filial a la tercera divisió, que ja són... que estem, el rendiment físic, la semblança a la categoria feia més fàcil, no?, a poder pujar jugadors al primer equip, i això és un hàndicap. Ara mateix tenir el filial a segona catalana no et permet aquesta facilitat d'aquest trasbals de jugadors entre els dos equips.
Al final també hem de comptar que el jugador que està brillant aquesta temporada de la base, Sergi Altimira, és un futbolista que ha sortit d'un juvenil, però que ha fet un any de amateur, anem a dir-ho així, un màster a una tercera divisió, al Granollers. I això no és casualitat.
Per mi és l'exemple. O sigui, al final... És evident, i crec que tots voldríem tenir un Sabadell amb 11 tios que s'han format a Olímpia des dels 5 anys i que siguin de la ciutat i que siguin més de la seva que tots nosaltres. Ens agradaria moltíssim. Però hem de ser conscients que els jugadors que venen per darrere, alguns estan verds encara, o la majoria estan verds, per una qüestió d'edat, simplement. I com deia el Sergio, la categoria ja ens agradaria tenir el filial a segona ref i tenir-lo aquí al costat, a part dels cèntims que valdria. Però, al final, amb tots els respectes, se l'estan jugant contra el Joanenc, contra la Pirinaica, contra aquest perfil d'equips que són autèntics avions i que tots coincidim que és un filial que en una categoria
per sobre de primera catalana
estaria responent perfectament igual, però al final és un equip per fer encara, o sigui, són jugadors que no li pots dir, no sé, el cas d'algú que jugui en aquesta posició,
Vargas
està fent una temporada que cada cop que l'he vist a Can Rull, a casa, etc, un físic, un portent, però no pots carregar-li la responsabilitat de bones a primeres perquè potser és que te'l carregues directament. I, en canvi, amb el cas de Sergi Altimira, per mi és el mirall... Jo, per mi, és una grandíssima notícia que es consolidi la primera plantilla Altimira, a part de per ell mateix, que ja me n'alegraria, pel que pot suposar, pel que ve per sota, no? Perquè fins i tot, fins ara, algú diu, m'he de quedar un any al Sabadell bé estant, tant de bo que si l'any que ve a primera catalana podem tenir ofertes a tercera, doncs potser tens aquest comodí de dir, mira, és que Altimira el vam cedir i mira on és ara, no? I llavors potser dels que surten de divisió d'honor juvenil aquest any tens aquest al·licient per poder tenir-los, però anem amb compte amb cremar jugadors directament a primera ref, que no sempre tens jugadors de 16, 17, 18 anys que et responen les expectatives. Potser li carregues massa pressió, també.
Oriol?
No, jo estic plenament d'acord amb vosaltres. Jo entenc que el model ha de ser aquest, és a dir, treballar amb el juvenil, que per mi estan encara molt lluny del que és el futbol professional, i fer aquest pas intermig amb equips de tercera divisió, que moltes vegades hem cedit al Prat o hem cedit al Granollers, sí. que són ja equips d'un nivell, d'una categoria molt més gran, en el qual es puguin formar com a pas intermig per tornar al centre d'esports. I com a soci, jo encantat que tots hagin passat per aquí, perquè és allò que els diamants tenen aquell plus que poden donar a vegades en un equip que no pot tenir jugadors que vinguin de fora. Però ha de ser el camí. Jo crec que ara anem en bona direcció. El B, jo crec que és molt difícil que no pugi. El juvenil s'ha fet una temporada brutal. Uh-huh. Per tant, anem en bon camí, però no podem posar-los en el primer equip perquè els cremarem ni els podem donar una responsabilitat que no els hi pertoca a hores d'ara.
I que és bo que hi hagin Max Mercets, Sergio Montero, el jove, sí. no que tenien d'analista.
Clar, tota aquesta fornada va jugar en el seu dia a tercera.
Sí, no, i que si m'apures hi ha exemples també. Agus Medina va jugar més avall encara amb el Sabadell B i mira l'on és.
I el
tros de temporada que està allà. Però em refereixo a un jugador que ara està consolidat pel futbol professional. Sí. Agus Medina. I algú dirà, home, però estava jugant també a primera catalana, amb tota la raó del món, però que al final jo crec que hem de tenir sempre a la plantilla algun perfil d'aquests, dels Montero, Max Mercet, els Pol Moreno de Torn, que hagin passat pel B, que hagin passat pel juvenil. Tant de bo tinguéssim la suficient qualitat i categoria al B i al... Bé, al Divisió d'Honor ja no es pot tenir més, ja es pot guanyar la Lliga, però ja no pots estar més amunt en quant a categoria. Però en la mesura que retallem la distància entre el filial i el primer equip, insisteixo, a part dels cèntims que val, que és un altre debat, tindràs més possibilitats de tenir jugadors d'aquest perfil.
Diu el Francesc, jo crec que es tracta de mirar cas per cas el filial o el juvenil. Ens podem trobar amb un nou Fito Miranda, que va passar de segona catalana a segona B, directament. Diu, els nois del juvenil, si són bons, poden saltar al primer equip. Diu, perquè tinc un dubte, els juvenils del Barça passen al filial o fan un pas intermig? És cert, però al final estem parlant de jugadors...
Però van a un filial. Precisament van a
un filial, però que és tècnicament també superdotat. Vull dir, és un equip que ja està preparat per rebre...
Sí, però si m'apures, per exemple, els jugadors que han estat en dinàmica de primer equip són gent que han vingut també, per exemple, de Barça o d'Espanyol. En el cas de Català, que està entrenant moltes vegades aquesta temporada i que ha anat amb convocatòries, és un jugador de segon any juvenil encara, o sigui que és molt jove, i que ve cedit per part de l'Espanyol. La temporada passada debuta a segona divisió, sent de segon any de juvenil, Xadi Riad, jugador del Barça. O sigui que al final, clar que cas per cas poden anar, i al final el mateix Pedro Munitis, abans d'Antoni Hidalgo, és el primer que els veu a Olímpia, però sobretot entrenant, perquè de tant en quant tiren dels Adri González de Torn, dels Català, del Pere Belmonte Júnior, etc.
Va, que són les 8 i un minut. Abans d'anar a publicitat, el moment Telepizza de cada dilluns al Tribunal Preferent. Si Roger Benet li sembla bé, sí. Fem un moment, un break de Telepizza, no? Diu que fa que sí amb el cap, que ja té gana. Doncs marca el telèfon de Telepizza, Roger, perquè com cada dilluns hem de sortejar un menú entre tots els qui ens escriviu al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, al chat. Aquest menú Telepizza que més us porten a casa. A més, podeu triar també les noves veggies, que són aquestes tres noves varietats de Telepizza amb ingredients 100% vegetals, però amb tot el gust de les Telepizzas de sempre. Les podeu tastar amb el 2x1, perquè ja ho sabeu, Adri, com tu dius bé ara últimament al Sala de Llanjot...
Ho faràs dir a mi, no, avui? Telepizza són bons, som doblement bons.
Doblement bons, perquè no perdis el costum.
No, me'l sé de memòria ja. Amb això de tenir el Sergi de permís de paternitat, ja me'l sé de memòria totes les cunyes de publicitat.
Va, que sé algú que estava neguitós avui, està fent pràctiques aquí a la redacció i estava neguitós, i a més li enviava una salutació al Roger Benet, només començar el tribunal d'avui. Per no aixecar cap mena de sospita, li deia Adri...
Sí,
a l'Oriol Rovira que em digui un número de l'1 al 30.
Bàsicament perquè jo he vist la llista ja, per tant, toca tu.
27.
El 27, doncs, Lizan Legaz 04, aquí el teniu. Podeu comprovar.
No hi ha trampa, eh?
No hi ha trampa, s'emporta el menú de Telepizza.
Podem dir que la persona que estava nerviosa
s'ha quedat
a un només de guanyar.
Com riu el Roger. Ai, Raül, re, la setmana que ve un altre intent.
Tu ho vés provant, tu ho vés deixant missatges, que és bo que hi hagi debat amb el xat.
Va, 8:03, fem una aturada per la publicitat, de seguida estem aquí de tornada a Ràdio Sabadell amb l'Adrián Arroyo, amb l'Oriol Rovira, amb el Sergio Reches, per comentar ara sí aquesta derrota del Sabadell contra el Castellón a la nova Creu Alta, que va posar fi a aquesta ratxa de 12 partits consecutius sense perdre.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Aquest 20 de març torna Corro contra el Càncer, la cursa solidària de Sabadell.
Tots i totes correm contra el càncer. Corre o camina als 5 quilòmetres solidaris de Sabadell.
Cursa en benefici de l'associació Contra el Càncer.
Participa a la cursa 100% solidària de Sabadell.
Aquest 20 de març a 2:15 del matí.
Inscriu-t'hi a corrocontralcàncer.cat.
Tribuna Preferent, una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Vinga, estem de tornada aquí al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell, 8:05 del vespre. Ara sí, hem parlat mitja horeta de Lamine Gassamà i ara toca doncs, entrar de ple en el que va ser el partit de dissabte, aquest Sabadell 1 Castellón 3, que vaja, ha trencat aquesta ratxa de 12 partits consecutius sense perdre de l'equip de Pedro Munitis, primera derrota del 2022. Moltes coses a comentar perquè ha deixat una sensació com de ràbia, no, aquest partit. Una altra vegada, la segona vegada aquesta temporada, que superes la barrera dels 4.000 espectadors i acabes 1-3. Per com va anar el partit? Per les baixes que vas tenir a la prèvia, baixes. Aguza i Aaron Rey, per exemple, no van poder ser titulars perquè havien passat mala nit. Pel comportament del ultradefensiu i discutible del Castellón, perquè va marcar un ex, com és Juan Tortuño. Per moltes coses ens va deixar un mal cos aquest partit, que jo no sé si dir, ja ho comentem amb l'Adrián Arroyo, amb l'Oriol Rovira, amb el Sergio Reches, mal cos, frenada en sec, bany de realitat. El que dèiem al principi, el playoff està a 7 punts, el descens a 5, dosi de realisme. Com hem d'etiquetar això? Oriol, va.
En un minut ens tocava perdre, o sigui, és allò que anàvem passant les setmanes, allò que diem, sabent la realitat que ets i d'on venies, pensava, et tocava perdre, mai vols que et toqui, i quan ens ha tocat, sap greu. Però jo em quedo amb l'actitud de l'equip, o sigui, com comentaves, hi havia 4.646 espectadors, vam perdre 1-3, però al final la gent va reconèixer l'esforç, i em quedo amb això, i això és el que em fa ser optimista de cara a diumenge i de cara a San Fernando, el fet de que podem tornar a repetir, potser no 12 partits, però una bona ratxa sense perdre, podem acostar-nos una mica més al playoff descens i a partir de veure fins on arribem. No ens agrada perdre, i menys com va anar el partit, perquè el Castelló no va ser superior a nosaltres. No va ser superior a nosaltres. Va tenir fortuna amb dos dels gols, si vols, o gairebé amb els tres gols. Va tenir fortuna, ens vam posar per davant, cosa que encara fa que et sàpiga més greu, perquè és difícil pujar-te endavant i ens va durar poca estona aquesta alegria. Però jo vull ser optimista, pensant que podem repetir una bona ratxa i mirar endavant.
La sensació, Sergio, és que al Castellón li va sortir tot rodó, no? Perquè sense fer una meravella de partit, ni molt menys, el primer gol és un rebot a la panxa de Koné, el tercer, que és un golaç de Juan Tortuño, ja podia ser un altre, però no, va ser Juan Tortuño, ve d'un rebot també de Sergio Aguza. Vull dir, és que al final, en aquests detalls que en aquesta ratxa ens havien afavorit altres dies, doncs el dissabte no va estar del nostre favor.
Sí, es pot dir que li va sortir tot lo poc que van fer, el de li va sortir bé, perquè és un equip que no va proposar res des del minut zero. No va proposar res, simplement es va esperar a veure-les venir, que el Sabadell es desgastés, i aprofitar les dos o tres ocasions que pogués tenir al llarg del partit, i així ho van fer. O sigui, no, van intentar aturar el partit tot el que van poder, perdre el temps tot el que van poder, i més, que sí, que això sabem que el futbol professional, i per desgràcia cada vegada més el futbol base es fa, aquesta picaresca, que no sé si haurem de parlar de picaresca o no, que és anar perdent temps quan vas guanyant, però és que ho van portar a l'extrem. Això amb un arbitratge que no sé si en parlarem, però l'arbitratge he vist, ara ja no tant, però he vist molt futbol i és dels pitjors arbitratges que he vist al llarg de la meva vida. O sigui, és lamentable el que es va veure. I a part, bueno, jo per part del Sabadell, la ràbia i l'impotència va ser perdre contra un equip que no proposa, que dius, està allà esperant la teva errada i per fer-te mal. Aquesta és la ràbia, la impotència, perquè al final el Sabadell sí que la segona part és una mica, no va tenir gaire cosa, i ja quan et fan un gol i et poses per darrere, moltes vegades, i tenint en compte també com està el terreny de joc, i en aquest, què pots dir? Sí, afecta els dos equips. Sí, afecta els dos equips, però quan un vol proposar i l'altre no, afecta molt més el que vol proposar. Llavors, això també va influir, i al final, quan veus que passen els minuts, que no pots fer res contra un equip que posa tota la flota de la TUS al seu camp perquè no puguis arribar a la porteria, doncs, òbviament, és la impotència, i mentalment això cansa, i es veia que al final els jugadors ho volien, ho intentaven, però no donava els fruits que volíem tothom, no?
Adri, jo obro el meló de l'àrbitre, va.
No, faig d'advocat del diable. Aquesta ratxa ha durat des de Castelló fins al Castellona aquí a casa. Al partit de la primera volta l'argumentari serviria a la inversa, perquè vam perdre... i que jo m'ho vaig passar teta veient com es desesperava tot Castàlia davant de pèrdues de temps, etcètera.
Però... Sí que és veritat que venies d'una aturada per Covid,
que estava molt avall, que estaven a molts punts de la permanència, que ho necessitaves, és evident, però que aquesta manera de jugar, de perdre temps, etcètera, és tal qual el que vam fer nosaltres allà. Estic d'acord bastant amb el que va dir Munitis en roda de premsa, de dir, ens en recordem ara perquè avui se'ns ha escapat i segurament sigui injust, però a Múrcia, que crec que va fer servir la paraula ganxo, vam arribar amb el ganxo i al final d'una centrada al no-res, mans i treus un punt d'allà, i en aquestes ratxes és evident que en algun moment, com deia l'Uri, es trenquen, i no saps per què, però es trenquen perquè tocava aquell dia i ja està, però hem tingut partits que potser hem anat allà una mica en el límit i els hem guanyat, i potser aquest, que era el que menys mereixies endur-te aquest calbot, perds 1-3. També el futbol són molts moments, perquè tens el 2-0 de Néstor, que si el fas et canvia el partit, i el seu primer gol, abans que passi tot això que dèiem ara, és un rebot, és un xut d'Aron al lateral del Castellón, que anava gairebé al córner i que toca la panxa de Coné i entra amb Emilio cedit a l'altra banda. O sigui que al final hi ha moments que et canvien el guió de partit, i vaja, jo ja sabeu la meva opinió. Jo miro pel retrovisor sempre, i si obrim un forat suficient, perfecte. Si ens podem animar en les últimes jornades perquè enganxem una altra ratxa, perfecte, però de moment jo veig el calendari que tenim, Andorres, Nàstics, Albacetes i companyia, i penso, anem a fer la feina, i llavors ja tindrem temps de sobre si enganxem aquesta ratxa per anar cap amunt.
A més, els de baix encara tenen partits pendents,
sí,
alguns.
Sí, correcte.
Per tant, són 5 punts.
Veig que no sóc l'únic que mira pel retrovisor, també.
Jo intento mirar-ho tot, tant la part de baix, però també de reull, perquè és la il·lusió que hem de tenir. És
que guanyant estaríem a 3 punts ara mateix, si haguéssim guanyat el Castelló.
Sí. Jo estic d'acord amb el que comptaves, perquè a Múrcia vam empatar amb sort, Albacete, que anàvem perdent amb 10, vam jugar bé, però vam tenir sort.
Té molt mèrit, però en aquella tessitura perds 9 de cada 10, segurament.
Exacte.
L'equip s'ho va mereixer, empatar.
Sí. Vam jugar potser millor que quan estàvem a Múrcia, per exemple. O a mi em va parlar més d'esports al Bacete que no pas a Múrcia. Però en partits que haguéssim pogut perdre i dèiem, bueno, hem jugat amb 10, el camp del Bacete, un equip molt potent.
Totalment.
I en canvi aquest diumenge, aquest dissabte, no teníem aquesta percepció que fossin superiors, no la vam tenir en cap moment, tampoc vam generar molt nosaltres. La segona part, ocasions clares de gol, no en vam tenir tantes.
És que el rival no va ser superior, però jo vaig tenir la sensació a la segona meitat que va tirar el partit més cap al terreny que li interessava amb ells, que no pas a nosaltres, que això també s'ha de saber fer.
I al final jugàvem molt més amb el cor que amb el cap.
Correcte.
Eren moltes pilotes cap endins, volíem tenir pressa per fer el segon gol, volíem tenir pressa, però bueno, també això és les ganes i la motivació que tenien tots els jugadors, no? que ho sentien i veus els jugadors al final del partit que estaven tan tocats com nosaltres.
El millor per accés que no per falta, jo, sí. Millor que sigui per molta actitud que no per...
Com deia abans el Sergio, el camp tampoc ajudava perquè corria molt la pilota massa en algunes parts. Diu el Juanfran per aquí que la sobreexcitació de la grada creu que es va transmetre als jugadors, massa protestes i precipitació i va provocar massa pilotades. Volies dir alguna cosa, Sergio, per cert?
Sí, jo volia fer una petita reflexió que era la que em feia aquest matí perquè he necessitat més de 24 hores perquè vaig sortir molt calent i he necessitat més de 24 hores per pair. I al final, ara, aquest cap de setmana que juguem contra el Castilla i pensa a la primera volta contra el Castilla on estàvem, que va ser quan, i l'Adri també estava allà i ho vam viure in situ, va ser quan es va fer fora Hidalgo i el seu cercle de confiança. I jo, ven aquests partits, i tal com hem començat la temporada i la trajectòria que hem tingut aquesta temporada, prefereixo perdre contra Castellons, Albacetes, i guanyar els de sota i dir, bueno, mira, vam començar que amb l'ai al cor que ho teníem tot perdut, i ara que estem en una zona tranquil·la, que no podem respirar un playoff, que no arribem, òbviament, jo crec que l'ambició ha de ser arribar al màxim i arribar aquí i quedar el més amunt possible. Però jo crec que tots ara signem ja quedar amb la permanència. Jo almenys signo la permanència ara mateix, i si hem de perdre partits, perdre contra equips de dalt com Castellón o Albacetes o el que vingui, que no perdre contra Betis B o Sevillas, perquè que encara haurem de córrer a última hora per assegurar aquesta permanència que tant ens costarà al final.
Bé, mira, pregunta per aquí el Vicenç, en quants punts, ja que estem amb el tema, fixem la permanència?
Molts. No sé quants, però molts. No sé si heu tret la calculadora, però aquesta temporada, entre que baixen 5, sí, que és un 25%, sí, i que és un punt imprevisible, però crec que serà molt més cara en aquest grup que no pas a l'altre. L'únic és que, clar, com l'Extremadura ha desaparegut, aquí van regalant 3 punts cada setmana a un rival, sí, però potser hem d'enfilar-nos als 50. O sigui, jo crec que al Sabadell li queden uns 13 en el que queda de Lliga, més o menys, per a començar a estar tranquils.
Quan baixàvem 4 parlàvem dels 45 sempre, sí, quan un equip més, posa-li 48-49.
Sí, però, bueno, i està molt igualada la Lliga. És que, clar, el Sergio deia ara els de dalt i els de baix. El que passa és que aquí l'Alcoyano, per exemple, què és? Perquè fa 3 setmanes era un dels que estava al playoff, sí, i potser d'aquí 2 setmanes del descens. O sigui...
I els filials també enganyen molt,
molt, molt.
Els filials, perdó.
Sergio, digues.
No, que per mi l'Alcoyano és aquest, el primer equip d'aquesta segona lliga que hi ha dins d'aquest grup, perquè hi ha el Nàstic. Ara, sí, és veritat, que d'una setmana per l'altra això canvia molt i pot passar qualsevol cosa. Però sí que ara mateix, si fem una fotografia, una radiografia, millor dit, de com està la classificació, l'Alcoyano és una mica qui trenca aquesta diferència, o sigui, aquest grup. I sí, com deia l'Adri, ara mateix s'han de sumar molts punts encara, perquè el Cornellà, que és qui marca ara mateix el descens, o l'Atlético San Luqueño, millor dir, que estan empatats a punts, amb 32 punts, i nosaltres en tenim 37. És a dir, un parell de setmanes dolentes i és que et plantes allà una altra vegada. No tenim res fet, i per això dic que està molt bé ser ambiciós, està molt bé parlar de playoff, però primer lliguem el que hem de lligar, i ja veurem si després al final hi han ensopegades i podem aspirar a coses més importants.
Deia el Collano, no per l'equip del Coi en concret, sinó perquè, per exemple, el San Fernando, recordo que quan va jugar aquí a la Nova Creu Alta amb aquell surrealista 2-3, del 2-0 al 2-3, no és per fer mal, que em perdoni la gent, però en aquell moment parlàvem de duel directe de la part baixa, sí, i van quarts ara mateix, i ha passat una volta, o sigui que em refereixo a això, que en 12 partits, 11 que queden, és que poden passar tantes coses que potser, qui et diu que el Castilla no agafa una ratxa ara i fot dins de la lluita per la cinquena plaça, que pot passar-te.
És el que crec que deies abans, no, Oriol?
Però aquest diumenge no, el Castilla.
No, a partir del següent.
És el que deies, no, Oriol?
Al final, molt pols als filials.
Són imprevisibles.
El Betis B ja el tenim molt enfonsat.
Aquest està descendit.
Però tant Sevilles com Barça com Madrid pugen i baixen i apareixen jugadors d'una banda i per una altra, que molts cops els recordem anys on el Barça havia canviat tota la plantilla al mercat d'hivern. Per tant, tenen un potencial que els fa, que per mi són perillosos, són d'aquells que no vull tenir per sota, per entendre's, o no vull jugar al descens amb ells.
I de calés, sí, o sigui, que al final et fitxen a un Abde de l'Hèrcules per 2 milions d'euros, que ja voldríem poder fer una operació com aquesta, i del Barça B, de quan Jutglà, Abde i companyia estaven amb el primer equip, i quan han fitxat a Aubameyang i de més, i han baixat una altra vegada a primera ref, és que és un altre equip, clar.
S'ha marcat la diferència, sí. Jutglà ha marcat en uns quants partits.
I tot i així,
no estàs bé, però, sí, sí.
Sí, és veritat, sí, Sergi Barjuan és un punt en contra.
Discutit com molts entrenadors, d'aquest grup 2 de la primera ref.
Però l'altre ja fèiem una reflexió, qui no ha estat discutit en aquesta categoria? Sí, perquè Sergi Escobar està en el playoff i està discutit. Rubén de la Barrera Albacete ha discutit. L'Atlètic Balears va fer fora Xavi Calm quan era quart i ara mateix està fora del playoff. Si em treus l'Alcoyano amb Vicente Parras i Miguel Álvarez Villarreal B...
Sí, sí, poquets es lliuren.
Perquè Nacho Castro en el San Fernando que va quart va tenir també una temporadeta de iaiai. És que és una categoria tan volàtil en aquest sentit que aquí perds dos partits i pots estar... De fet, molts equips, la Balona va fer fora l'entrenador sent desè l'equip perquè va dir: "Ei, dos partits, calla, que encara aquí ens emmerdarem, fora."
I ja veuràs. Diu el Trivi, seria justícia poètica que els dos filials baixessin. Jo em conformo amb un dels dos, per tal que no hi hagi aquesta divisió la pròxima temporada.
Uri, però... tu que ets home de viatges, oi que hagués estat molt bonic una primera ref nord i sud i anar a Zamora,
jo signo anar al nord, sí, camps com el del Deportivo de Coruña, el Racing de Santander,
un dels dos han de perdre la categoria perquè facin la distribució. Exacte. Com Déu mana, és que és, com ens entenem, tu, uns àpats allà a Valladolid, però més a
vinga, no només els camps, sinó la gastronomia,
la ciutat esportiva de Valladolid està molt bé, però tu, i dinar allà. Mou fils, tu que tens contacte.
Sí, sí, jo, sí, molts, moltíssims. Va, anem tancant carpetes. El tema de l'arbitratge, ho dic perquè crec que us han quedat algunes idees aquí al voltant d'això. Vagi per endavant que aquí l'Adri i Servidor van viure per mi una situació desagradable, força desagradable, després del partit, que és un àrbitre havent de sortir de la Nova Creu Alta ho hagi fet molt malament, rematadament malament, hagi estat un atracament a mà armada, però no pot ser com a afició, doncs, que un àrbitre hagi de sortir escortat de la Nova Creu Alta per l'empresa de seguretat del club
i pels Mossos,
d'Esquadra.
És cert que va quedar aquí, o sigui, que no va anar més el tema, que els cotxes estaven perfectes, que més enllà de la situació desagradable de marxar d'un estadi escortat i amb una filera d'agents de seguretat per tu, no va anar més enllà de violència verbal, si ho volem entendre així, però hi havia un xup-xup a la porta de l'estadi d'emprenyada respecte a l'àrbitre.
Una desena, vintena de persones com a molt estirar, tampoc era una cosa representativa.
A la zona de bars uns quants cridant i a l'altra zona on estava l'autocar del Castelló uns altres que van ser, fins i tot, van rebre alguna empenta per part dels Mossos per apartar-se i fora.
Li pregunto al Sergio, que crec que volia treure el tema abans de l'arbitratge.
A mi m'ha semblat que deia que li va agradar l'arbitratge, no sé si...
No, ha quedat molt clar, no? Que no em va agradar gens i sobretot sí que va començar posant el llistó molt alt perquè em va deixar jugar i això em sembla, a mi m'agrada que els àrbitres deixin jugar, però és que arriba un moment que castigava més la impotència de quan protestes perquè no t'estan xiulant bé que una entrada o que el porter trigui cada vegada que surt la pilota sortir a la pilota per dia 30 segons, no? Al final has de valorar una mica la causa i la conseqüència. I jo crec que aquest senyor va castigar més la conseqüència que la causa. I per això vaig marxar, més que per la derrota, més que per les errades que vam poder cometre, vaig marxar molt calent per l'arbitratge, crec com el 80% del públic.
O més.
Jo crec que és indigne tenir un arbitratge d'aquest nivell a una categoria que es diu semiprofessional o que després no és de semi, li pots treure el semi, professional li pots treure tot perquè no té res d'això. No podem permetre, i no sé si el Sabadell en algun moment farà una queixa formal o demanar explicacions a la federació perquè després, no sé si hi ha interessos aquí pel mig o no sé com va el tema, però jo crec que s'hauria de posar una queixa formal perquè el nivell, o sigui, la imatge que va oferir l'àrbitre aquest dissabte va ser penosa.
Per mi, també us ho trec aquí a la taula amb l'Oriol i amb l'Adri, per mi el pitjor va ser el continu canvi de criteri durant el partit. Ara deixo jugar, ara no deixo jugar. A la segona meitat, Iago Indias, i fins i tot accions que podien haver estat punibles, al Sabadell. Iago Indias em protesta a la cara i no li trec targeta, però després vaig a la banqueta del Sabadell a instàncies de l'assistent i expulso el seu entrenador de porters. Expulso a Munitis, però no expulso a ningú de la banqueta del Castellón.
David Cubillas,
que és Cubillas el màxim exponent, que s'està encarant fins i tot amb el públic.
No sé. Mira, jo recordo arbitratges contra el Sabadell que van ser clamorosos amb jugades decisives. Ortiz Blanco en el playoff a Irún és que et condemna amb el gol que no et permet a tu i amb el penal que li dona el Real Unión que se l'inventa, i són dues jugades que et maten, que no et deixen guanyar el partit. I en aquest sentit, jugades claus que diguis és que és una pífia clamorosa de l'àrbitre, en aquesta ocasió pots considerar penal. Per mi el que més, el de Caixa, sí, que l'estimen molt. El de Iago, hi ha contacte, però va en carrera i pots xiular-lo i pots no xiular-lo, no és un error flagrant, però per mi el problema de l'àrbitre va ser el desgovern, o sigui, va propiciar que se li anés de mal al partit.
La sensació que hi havia és que ja no sabia com fer-s'ho. Sí. Havia perdut el control del partit.
Tal qual.
Els jugadors del Castelló a vegades semblava que se'n fotien, si vols, davant d'ell. Si és falta, si l'agafo, si és banda, si torno, ara li passo la pilota a l'altre. Va perdre el control del partit i això encara feia això, que tota aquesta sensació agreugés i els del Castelló es veien amb més força i amb més ganes de poder seguir amb aquest joc brut.
I el partit que ja anava descontrolat de mena.
Que, o sigui, és un tipus d'arbitratge que encara que no et penalitza, jo per mi no va tenir una causa directa, és que hem perdut per culpa de tal decisió arbitral. Jo crec que el desenllaç de partit no, però treu de polleguera, que potser és pitjor encara, no? I és allò de dir, és que m'estàs mirant amb... Ja no perquè em xiulis o no em xiulis, sinó perquè, com deies tu abans, el llistó situa on tu vulguis i el mantens. Però no ara sí que són faltes al mínim contacte, després deixes jugar, la protesta aquí sí, l'altra no, i en alguns casos en contra del Sabadell, perquè, com comentes, la de Iago és que li has ensenyat groga.
Se'n creu,
amb la protesta tan airada que va tenir.
Se'n creu, però és que és una protesta a la seva cara.
Per mi se li va de les mans al partit i en aquestes cosetes és com s'evidencien.
Sí, sí, absolutament. Va, que queden 5 minuts per arribar al punt de dos quarts. Tampoc entrarem massa a fons a analitzar el Castilla, ja ho farem durant la setmana també a l'Hotel Suís. Dijous tenim la secció amb l'Agustí Bernat, però vaja, ni que sigui pel fet de tenir un altre partit a la Nova Creu Alta, un segon partit consecutiu. L'altre dia vam tenir una de les millors notícies de la temporada, que va ser el fet de tenir el que dèiem, 4.644 persones un dissabte a la tarda.
I
amb amenaça de pluja. Hem plogut molt en les hores prèvies, per tant, les promocions del club, juntament amb aquesta sensació d'estar enratxat, d'estar engrescat, doncs va funcionar totes les mil meravelles. Diu, per cert, per aquí, que m'ha fet gràcia, el Vicenç diu que algú que expulsa Munitis no pot ser bona persona, directament. Hi havia moltes crítiques aquí al xat.
Per protestar,
O sigui, sí.
A l'acte, en lloc parlar ni recull de cap
insults,
paraula.
No.
Va ser simplement per desautoritzar l'àrbitre, per entendre'ns.
El que deia, diumenge podem tornar a trencar aquest sostre?
Jo crec que sí. Crec que sí, perquè els inputs que he anat rebent és que a la ciutat hi ha ganes de rebre el Castilla. I això inclou gent que és del Sabadell i gent que és del Madrid, també. O sigui, les coses com són. Avui feia la reflexió del Castelló, tant com s'esperava, que hi havia una vintena de persones.
20 o 30, sí.
Sí, s'havien anticipat 300 entrades per si volien viatjar de manera...
Això dona per una altra tribuna, Adri, que és el fet de tenir un equip, una entitat com el Castellón, que té... que 13 a 14 mil socis... Sí,
poden omplir Castàlia sencer.
Mai està ple, ni de bon tros, i els desplaçaments ja el que hi ha.
Sí, que a veure, que és una afició nombrosa, però no tant com recull després la massa social. Mm-hmm. Però serveix també en clau arlequinada, els 5.200 socis que som,
sí,
no els veiem mai a
però si més no, a l'hora de fer desplaçaments, l'afició del Sabadell és més...
És fidel. Jo la veig més fidel, segurament
fidel.
En el dia clau el Castelló pot moure molta més gent, sí. Però en canvi, és veritat que en el dia a dia potser no tant. Però vaja, el que deia, que a diferència d'aquesta vegada, que el Castelló tampoc va desplaçar tanta gent, al Madrid, per cartell, perquè fa temps que no ve, etcètera, pel que m'explicaven, hi ha un degoteig de compra d'entrades fins i tot abans del partit contra el Castellón. Que haver perdut no ajuda? No ajuda. Si hi ha amenaça de pluja no ajudarà? No ajudarà. Però jo crec que viurem una bona entrada.
És un diumenge a les 5, que és horari també tradicional, i això també ajudarà, però com dius, la meteorologia marcarà molt i de moment sembla incerta.
Sergio, què, ens apropem als 5.000 diumenge o no?
Estaria bé, no? Estaria bé poder repetir, almenys repetir, o si es pot superar, no?, la xifra aquesta, perquè jo crec que els jugadors també ho noten, i poder refer-se d'aquesta derrota i tornar a guanyar contra un rival com és el Real Madrid, encara que sigui el filial, doncs sempre dona prestigi i donarà forces per afrontar aquesta part final de temporada.
L'Edu diu per aquí, entrades a 60 euros pels no socis, directament. Proposa això.
9.999 era el que valia a Sevilla West Ham.
Per cert, que estàvem veient les imatges també d'aquest Real Madrid-Castilla 5, Atlético Sanluqueño 2. Semblava l'equip de Raúl González que no estava en el millor tram de temporada, i mira, l'altre dia allà el Di Stéfano, el de Bebas, doncs va destapar el pot de les essències amb aquests 5 gols. Va, entrem en l'últim minut del Tribuna Preferent, per tant, acomiadar-vos als nostres tres tertulians d'avui. Sergio Reche, és un plaer, gràcies com sempre.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
I també a l'Oriol Rovira per estrenar-se aquí al Tribuna Preferent. Ha estat un plaer, Oriol.
El plaer sí, ha sigut meu, moltes gràcies.
I que ens expliquessis també la història en el seu dia del Belmonte. Adri, demà a Hotel Suís, a la una.
A la una, bona referència, eh? Coneix uns quants estadis i sobretot uns quants restaurants també, o sigui que bon contacte, tenir controlat.
Res, una abraçada del Roger Benet, que l'hem tingut al control de so i a la realització. A la una s'hi posa demà aquest senyor a l'Hotel Suís, els del Sabadell en joc, diumenge 4:45, l'horari tradicional, tot i que ja de tradicional el té poquet en les últimes temporades. Que vagi bé, adeu-siau.